Conseller d'Interior, Miquel Samper, molt bon dia.
Bon dia, senyor Mundó, què tal?
Doncs molt bé, l'expectativa de, en fi, de com s'afronta aquest primer cap de setmana. Ahir dèiem que, en certa manera, no és ben bé així, però era en certa manera de prova, perquè estàvem pendents també que aquestes mesures passessin l'aval dels tribunals i segurament hi hauria, en fi, persones i empreses que no les tindrien en compte fins que no hi hagués una resolució del jutge, per molt que no hagi de ser així. Avui sí, avui hi ha l'aval judicial i és el primer cap de setmana, que això vol dir que té una afectació molt més generalitzada en molts àmbits, no només bars i restaurants, però, per exemple, la qüestió esportiva que afecta bàsicament el cap de setmana, doncs també s'haurà de tenir en compte. En aquestes primeres hores de tancament, senyor Samper, no sé si els Mossos ja han registrat alguna incidència d'algun tipus al llarg de les últimes hores.
El que tenim ara, sobretot, és la dada de la disminució que hi ha hagut de desplaçaments de tràfic, que la situem aproximadament entre un 16 i un 18%, uh-huh. I aquesta sí que és una realitat, no? Per tant, sí que hem vist que la gent comença doncs, a fer cas en el sentit de que intentem evitar els desplaçaments, que no ho prohibir, però sí evitar-los, doncs per reduir aquesta interacció social, que és l'objectiu bàsic d'aquestes mesures.
M'ha dit una caiguda del 16-18% aquest cap de setmana?
Sí, bueno, ei, estem parlant de les dades d'ahir, eh? Sortida de Barcelona i la zona metropolitana de tot el divendres, en relació a la setmana anterior i, curiosament, de forma molt similar també al mateix cap de setmana de l'any passat.
Ah,
la reducció és entre un 7 i un 18%.
Anava a dir que la setmana passada, precisament, era pont, potser que tampoc no és tan pont, era cap de setmana llarg per la hispanitat i que potser no és tan comparable amb el d'aquest cap de setmana.
Correcte, és cert, però sí que et puc dir ara ja, em passant una dada, que fins a les 8 del dematí d'avui, sí. Uh-huh. La reducció ja és d'un 22%. Per tant, sí que hi ha hagut una incidència. 22. Mm.
Perquè les dades que teníem aquest matí era que havien sortit de l'àrea metropolitana 176.000 vehicles i que això era, si fa no fa, ens havien dit un volum similar als cotxes que surten, no sé, fa un parell de setmanes o tres. No és així, eh?
No és així. La dada que t'estic donant ara, el 22%, és respecte al cap de setmana idèntic de l'any passat.
Perfecte.
22% de sortida inferior.
Mm-hmm. Per tant, vostè llegeix que això és una, vaja, és una indicació que la gent està tenint en compte les mesures.
Sí, mm-hmm. sí, clar. És la pretensió de les mesures. Reduir, bàsicament, en base sempre, recordem-ho, a criteris mèdics, sanitaris, que ens diuen quines dades tenim, quina corba tenim, quin índex de rebrot tenim, i nosaltres prenem unes mesures que són, fonamentalment, reduir la interacció social. Efectivament, un 22% és una resposta, jo crec que a tenir en compte com a molt bona i molt positiva.
Conseller, ara li preguntava per incidències en bars i restaurants, perquè, com dèiem, no, en les últimes hores és normal que pugui haver-hi gent que o no s'hagi assabentat de les mesures o que estigués pendent del que deia la justícia, etcètera, etcètera, perquè al final estem parlant d'una cosa molt seriosa, que és el pa, diguem-ne, de les persones.
Sí, sí.
Sobre aquesta qüestió, no sé si tenen com a prioritat Mossos d'Esquadra o els cossos de seguretat de Catalunya vigilar que es compleixin aquestes mesures, des del punt de vista, per exemple, de la restauració.
Esclar que s'ha de vigilar, però jo t'haig de dir que la reacció per part del món de la restauració, malgrat que evidentment no els hi ha agradat, i a més amb tota la raó i empatitzem amb la seva situació, ha sigut d'un respecte escrupolós. És a dir, per exemple, tu ara comentaves amb encert que la mesura s'havia de ratificar pel Tribunal Superior de Justícia, però hi van haver-hi restaurants que dijous ja van tancar. I aquesta és la realitat. Per tant, el compliment està siguent molt, molt, però que molt curós. Malgrat això, evidentment, si hi haguessin incompliments, òbviament la resolució del Procicat, un cop ja ratificada pel Tribunal Superior de Justícia, s'ha de vetllar pel seu compliment. Però el compliment està siguent molt, però que molt curós.
Mm. Hi ha una... De seguida mirarem d'anar-hi, perquè ja he vist a través de la premsa que hi ha un restaurant a Barcelona que va... Mordiscos, diu.
Sí.
Que ha sortit a la premsa dient que ells no tancarien, perquè havien comprat una màquina de 30.000 euros per purificar l'aire i que no pensaven tancar. Una decisió així, què pot comportar a nivell de possibles sancions?
Bueno, és començar a escanyar una miqueta el sistema jurídic. Comencem per un incompliment d'una mesura administrativa i que pot arribar a tenir més conseqüències, però si realment acaben doncs, seguint en aquesta línia, intentarem aplicar totes les mesures prèvies. L'intenció, en cap cas, per part del govern de la Generalitat, és ni tenir un ànim recaptatori ni tenir un ànim condemnatori. El que sí que és veritat és que és un tema de pedagogia i, per tant, el que no es pot tolerar és que el 99,9% d'un sector acati una instrucció i que hi hagi algú doncs, que consideri que la norma la pot saltar de qualsevol manera. La pedagogia és amb una intenció, que és que aquells consells mèdics que ens arriben doncs realment puguin arribar a tenir un resultat positiu, i estem veient el que passa a Europa, suposo que en parlarem ara també, uh-huh. I per tant fer pedagogia, evidentment, doncs si un restaurant considera que això no ho pot fer, està incomplint, i també és una falta de respecte per la gent que sí que ho compleix, que insisteixo i et recordo, hi havia restaurants que dijous ja van tancar.
Uh-huh. Ara m'ha fet una assistència per al tema europeu, després tornaré al tema dels bars i restaurants.
Sí,
però no sé si m'està... es volia referir a la qüestió del toc de queda, per exemple, a París, a França, a Bèlgica, si aquesta és una mesura que en algun moment, tenint en compte que, en el fons, clar, suposo que és una competència que excedeix el govern de Catalunya, però si havia estat sobre la taula una mesura tan extrema.
No ho ha estat de moment. Com tu bé apuntes, és una qüestió de restricció de drets fonamentals, el dret a la circulació, article 19 de la Constitució, per tant, una restricció molt potent. I l'únic que fem nosaltres ara és observar, mirar Europa, països que normalment acostumem doncs, a tenir com a referents en moltes qüestions socials, polítiques, econòmiques, aviam què succeeix, però aquesta mesura no ha estat en cap moment a sobre de la taula del govern, en cap moment.
En comparativa amb Europa, creu que estan fent mesures similars a les que s'estan fent en d'altres països?
Sí. Si compares doncs, com ha estat l'evolució a França, a Holanda fins i tot, on hi havia hagut un cert negacionisme de la problemàtica inicialment, i ahir vam conèixer les mesures que s'estan duent a terme a Bèlgica, o que es duran a terme a Bèlgica a partir del dilluns, doncs jo penso que les nostres mesures són molt similars, fins i tot un punt més prudents. Però també les pots comparar, per exemple, amb les de Madrid. És curiós, i és fins i tot el que provoca un malestar, per exemple, amb el sector de la restauració i amb tota la raó del món, de veure que en una comunitat autònoma on hi ha un estat d'alarma, per exemple, els restaurants no s'han tancat, no? I en canvi aquí nosaltres anem un pas per endavant. Però observa, per exemple, que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, el que està dient és que són les nostres les mesures adequades. Per tant, jo penso que estem fent les coses sempre seguint els criteris mèdics, sempre seguint els criteris de salut i amb una única intenció, que és intentar reduir aquest índex de rebrot, aquesta famosa línia R, i aquesta és una voluntat que pretén evitar mals majors.
Precisament, vostè, a banda de conseller d'Interior, té una faceta ben coneguda, que és la d'advocat. Recordem que el senyor Samper va ser president del Consell de l'Advocacia Catalana i adjunt a la presidència del Consell General de l'Advocacia Espanyola. Li volia preguntar sobre una qüestió que té a veure amb els bars i restaurants que van anunciar vostès al govern, que és aquesta clàusula del Codi Civil perquè bars i restaurants i comerços afectats puguin ajornar el pagament del lloguer dels locals. És la clàusula rebus sic stantibus, oi que sí?
Sí, senyor. Costa dir-la, costa explicar-la.
I no sé ni tan sols si l'he pronunciat bé, però en tot cas...
L'has dit molt bé.
Fins a quin punt això podria evitar el tancament de negocis, però sobretot si és d'aplicació, vull dir, aplicació a partir de quan? Perquè, evidentment, el problema dels bars i restaurants el tenen ara, no d'aquí a uns mesos.
Sí. Aviam, la clàusula rebus, primer l'explico. El que pretén és, de forma molt resumida, dir que quan en un contracte bilateral, per exemple, l'arrendament, les circumstàncies actuals són molt diferents d'aquelles que hi havia quan es va signar el contracte, doncs que el jutge tingui la possibilitat doncs, de moldejar amb una demora, amb una reducció o fins i tot amb una suspensió del pagament, en aquest cas de la renda. No? Clar, això és indispensable a dia d'avui pel sector de la restauració. No? I quan comentes, i quan es farà això? Home, normalment sempre una reforma del Codi Civil requereix de molt temps, però en aquesta ocasió el que pretenem és que vagi al nostre govern de dimarts via decret, òbviament que requerirà de la convalidació posterior, però via decret perquè tingui eficàcia de forma directa i ràpida en el sector que ho necessita. Però no només això, també les ajudes, que malgrat que es diu des del sector que són petites, de 40 milions d'euros, i no només això també, sinó moltes mesures que ja el president Torra va demanar a la primera conferència de presidents a finals de març i que ha anat reiterant a totes les conferències de l'exempció o suspensió de tributs doncs com és l'IVA, com és l'impost de societats o les cotitzacions a la Seguretat Social. I això és una solució que des del govern nosaltres hem de portar no només pel sector de la restauració, no només pel sector de l'oci nocturn, sinó per tots aquells que estiguin colpejats per aquesta pandèmia de la forma tan greu que estan sent colpejats.
Per tant, podria ser d'aplicació o podria ser d'utilitat per la crisi ara?
Sí.
O encara
la
trigaríem?
La intenció, deia Xavier, era que justament passi per decret i que passi en aquest govern de dimarts.
D'acord.
Amb la intenció que sigui eficaç i efectiva i aplicable el més aviat possible.
Deixem tornar al tema de les sancions, perquè és evident que durant, sobretot l'estat d'alarma, es va parlar de milers de sancions que s'havien imposat per qüestions de comportament i per no respectar les mesures de seguretat respecte a la pandèmia. No sé si té la xifra de quantes sancions es poden haver tramitat per no dur la mascareta o per no respectar distàncies,
sí,
en aquests 6 mesos.
63.000. Aproximadament 63.000, on la gran majoria és per no dur la mascareta, i després hi ha de l'ordre d'un 10% i un 10% més també per trobades de mascarets de les persones permeses, en aquest cas ara 6, i també, i molt habitual, per la pràctica jove del sector jove del botellón. Aquestes serien els percentatges aproximats. Dir-te que ja quasi bé unes 4.000 ja s'han cobrat, això requereix el seu procés jurídic per arribar a l'exempció, no? al cobrament, i dir-te també que moltes d'elles també s'han cobrat de forma voluntària. De fet, la gent, quan les paga de forma voluntària, té l'opció, com a qualsevol multa, d'una reducció del 40%, i que fa que la multa tipus, que és de 300 euros, malgrat que pot arribar a ser, en casos de multireincidència, a 6.000, doncs quedien 180 euros.
Ara em parlava dels botellons. No sé si ha notat algun tipus d'evolució cap a alguna banda o cap a una altra. No sé de quantes festes... per exemple, hi ha la rave aquesta de la noia, Rubió, 250 persones. Això s'ho troben relativament sovint? No sé si ho han trobat aquest cap de setmana mateix o en les últimes hores.
Ara no tinc informació d'aquests últims dies, però sí que està passant, i a més sí que ho hem de focalitzar com un dels focus importants i rellevants on s'està produint el rebrot. És a dir, no només aquí, és a dir, quan a tot arreu a Europa es tanca el consum d'alcohol a partir d'una hora determinada, quan fins i tot algun lloc doncs ja s'està posant el toc de queda nocturn, és perquè es focalitza moltíssim que aquesta conducta d'aquestes reunions que excedeixen amb el número de persones que excedeixen naturalment amb la distància, doncs provoquen aquí un rebrot. Per tant, aquest és un punt que hem d'atacar de forma dràstica, diria jo. De forma dràstica, perquè tenim molt clar que aquí hi ha una part molt important d'això que coneixem com a segona onada.
Una part important del problema ha vingut d'aquestes festes?
Sí, i tant. Ja si recordeu, va haver-hi un petit rebrot, no sé situar-lo si al juliol o a l'agost, en un poble, no recordo quin, de la Cerdanya, i estava situat en una macrofesta de 200 o 300 persones. I allà vam tenir ja un problema inicial important, que encara no estava a la segona onada, però que ja vam detectar doncs, que era un foc de transmissió molt important. La festa, per definició, ni entén de mesures de distància, ni entén de mesures de no alcohol, i per tant tots aquells elements que volem reduir, al contrari, no redueixen sinó que s'amplien. Qualsevol festa implica doncs ballar, implica doncs, bueno, l'aproximació de les persones, com és obvi, i per tant és un focus molt important. Fixa't per això, i tornem a Europa, que Europa el que va atacar amb més fortalesa és l'acció social nocturna. Per això el toc de queda, i per tant això ho hem de tenir molt present, el toc de queda europeu estic parlant, per això tenim que tenir molt present, doncs que és un focus a controlar molt.
Que, per cert, m'ha dit abans, un toc de queda que de moment no està sobre la taula.
No, aquest de moment no està sobre la taula, no s'ha parlat de cap reunió de govern. No, de moment perquè nosaltres, insisteixo, com li deia abans, mirem a Europa i no podem obviar les mesures que pren doncs Bèlgica, que pren França, que pren Anglaterra, que pren Holanda, l'estat de calamitat que avui explicava molt bé el senyor Juliana de Portugal, i per tant observem, volem veure els resultats, volem veure l'eficàcia que té, però de moment jo li haig de dir que ni tan sols a govern, ni tan sols a cap reunió de Proficat d'aquest tema s'ha parlat encara.
Recordo que en la compareixença que van fer a diversos consellers per explicar les mesures va haver-hi una frase que se li... En fi, que li va... Sí. Riu perquè sap de què li parlo.
Sí.
Escoltarem el moment perquè no ho hagi sentit, que és aquest.
Demano a la ciutadania especialment aquells que són complidors i que veuen que el compliment d'aquestes mesures ens beneficia a tots, doncs que si detecten aquells que no ho fagin i que per tant poden perjudicar a la resta els que ho fan bé, doncs que no tinguin cap inconvenient. És més, els hi demanem de que ho comuniquin a les forces de seguretat.
Demanem que es denunciï qüestions com, per exemple, festes que es poden produir en cases particulars o reunions de persones no convivents en una casa. És a dir, es va entendre que el que vostè estava dient és que féssim de policia de balcó o policia veïnal, diguem-ne, denunciant actituds incíviques dels propis veïns. Veient l'impacte que han tingut aquestes paraules, creu que es va equivocar la manera com ho va explicar?
Probablement no em vaig expressar bé. Vostè diu, es va entendre que vostè reclamava una policia de balcó. Pues justament no era això. Era que tinguéssim un sentit de civisme, un sentit de civisme, era fer pedagogia. De fet, estic convençut que qualsevol persona que detecta que davant de casa seva hi ha una festa de 40 persones ja ho fa. De fet, les trucades del 112 ja donen aquesta dada de que la gent denuncia aquestes conductes i, evidentment, no es pretenia en cap cas fer una al·lusió històrica al que ha suposat històricament i en moments molt desgraciats de la nostra història la policia de balcó. Tot al contrari. Ho posava en context en què em penso que és molt evident. Avui explicava el senyor Cuní en un article que més o menys ho entenia i entenia també que la gent ho hagués malinterpretat amb un sentit de fer congeniar la manca d'efectius que tenim i que ens impedeix estar a tot arreu, això s'ha d'entendre, i que, per tant, necessitem una certa ajuda en detectar aquestes coses que, evidentment, tothom sap que no s'han de fer. Però segueixo dient, fent pedagogia, és a dir, no pretenem que la gent denunciï ningú, sinó que aquelles conductes que ara estàvem dient quan parlàvem dels temes nocturns poden ser complicades, doncs, evidentment, hem de tenir coneixement. Però imagini's que la gent que va a una festa d'aquestes de 200, 300 persones, li pregunto, hauran agafat el metro a la nit? A l'endemà, aniran, després de la festa, aniran a comprar al supermercat o al barber? És a dir, hem de tenir el control d'això, i això és el que jo demanava. Evidentment, i ara que m'ho ha posat vostè, que no ho havia escoltat una altra vegada, és evident que es podia malinterpretar. Per tant, segurament no em vaig expressar tot el correctament que hauria de fer, però la intenció era fer pedagogia i res més que això.
Parlava de trucades al 112, per aquest motiu es referia?
Sí, nosaltres estem rebent moltes trucades al 112, doncs per això, doncs, perquè hi ha gent que està a casa seva, amb quatre persones, la seva família, i que veu de sobte que al parc de davant hi ha 150, 200 persones, doncs fent la festa aquesta, que nosaltres sabem que és un dels focus més rellevants i més importants de la pandèmia. I estem rebent moltes trucades, però escolti'm, no des de que jo vaig fer aquells comentaris més o menys ben explicats, sinó d'abans. És a dir, la societat ja té molt clar que es pot fer i el que no es pot fer. I, evidentment, no anem a que la gent denunciï que algú està fent una reunió al pis del costat amb 8 persones en comptes de 6. No estem parlant d'això. Estem parlant de conductes com el botellón i visualitzem-lo com una reunió de 100 i pico joves i que això és un focus increïble de propagació.
Aquestes reunions o aquestes festes que m'està dient vostè, però es produeixen bàsicament en parcs, m'està dient? O hi ha
i també,
de tot?
I també en locals tancats. En parcs, evidentment, això es va reduint amb la mesura que va arribar el fred, no? No és el mateix fer una festa d'aquestes externes al mes de setembre o d'agost que fer-les ara, doncs, precisament avui, per exemple, que ja comencem a tenir fred, no? Però també en llocs tancats, bàsicament en llocs tancats, no? I clar, això és un focus increïble. I no el tenim nosaltres, el tenen les autoritats sanitàries totalment localitzat. Aquí tenim un problema greu.
Senyor Samper, deixi'm acabar només amb una qüestió sobre aquestes mesures que són molt dures i que jo puc entendre que hi ha una pila de gent que està molt, molt preocupada pel seu futur, diguem-ne, des de tots els punts de vista, no? Per al tancament de bars i restaurants i d'altres espais. Recordo que fa no gaire, crec que són 24 o 48 hores, l'alcalde de Badalona va venir a dir que és una mesura que es podria haver estalviat si hi hagués hagut una col·laboració entre policies més intensa. Jo he llegit, evidentment estic parlant bàsicament de comentaris de particulars, de gent dient, si s'hagués reforçat la vigilància policial en bars, restaurants, dient vostès són masses, aquí ja hauria d'haver-hi més distància, potser no haguéssim arribat a aquest punt. Què en pensa d'aquest punt de vista?
Penso que té una raó parcial, és a dir, la col·laboració entre les policies locals i els cossos de seguretat de Mossos d'Esquadra és un objectiu d'aquest govern no clar, no claríssim. I justament per això, en aquesta resolució darrera del Procicat que ahir va ratificar el Tribunal Superior de Justícia, en el punt 15, nosaltres, des d'Interior, vam fer una aportació que és aquesta, justament aquesta. Una coordinació com mai s'ha dut a terme fins ara entre la policia local i el cos de Mossos d'Esquadra. Doncs perquè l'eficàcia, quan això s'ha produït, quan es produeix aquesta col·laboració, augmenta de l'ordre d'un 25 o 30%. Per tant, sí que li dono la raó en què les coordinacions sempre hi han de ser. De fet, escolti'm una cosa, hi ha un projecte que és la Llei de Policia de Catalunya, que ja parla fins i tot de la unió dels dos cossos com a objectiu final, no? I per tant li dic que té raó parcial. I per què dic parcial? Perquè, home, el que no hem de fer és enfocar-ho des d'un punt de vista d'oportunitat política. És a dir, la col·laboració entre Mossos d'Esquadra i policia local no és només pels efectes de la pandèmia, sinó per tots els efectes. I per tant, doncs, en un hipotètic, per exemple, escenari de policia conjunta dels dos cossos de seguretat, doncs també m'agradarà veure que l'alcalde de Badalona hi està a favor i espero, a més, que hi estigui.
Acabo només amb una pregunta sobre això. Quan, esperem que en 15 dies, tot i que ja veus que diu, sí, diuen que no seran només 15 dies, no sé quin és el seu punt de vista, eh? Seran 15 dies o hem d'anar-nos plantejant que seran més?
Voldríem que siguin 15 dies, però jo aquí em remeto a les paraules del doctor Gimón i de la consellera. És a dir, no podem dir que siguin 15 dies, eh? Però la voluntat de les autoritats sanitàries que siguin 15 dies.
Quan acabin aquests 15 dies, només volia acabar preguntant-li, conseller, no sé si es plantejarien un reforç precisament de la vigilància en aquests bars i restaurants.
Hem d'observar com evoluciona tot.
Que se mantengui, no tant sobre els bars i restaurants, sinó sí, sobre la clientela de bars i restaurants.
És que vostè ara m'ho posa molt fàcil per dir que el motiu que genera el tancament aquest desagradable, perquè ho és, de bars i restaurants, en cap cas és la conducta dels restauradors, sinó de la gent. És a dir, si la gent, nosaltres, tots, quan hem anat a un restaurant, haguéssim tingut molt clar, doncs, que quan s'acaba de menjar t'has de tornar a posar la mascareta, que no podem anar més de les 6 persones, que hem de guardar les distàncies, doncs probablement aquesta mesura no es duria a terme. Per tant, els restauradors és que no tenen culpa, i és veritat, és així, és una qüestió nostra. Per tant, per això el que li deia al principi, la pedagogia de dir, senyors, és que malgrat que ho fem bé, el tema és complicat, mirem-ho de fer bé. I si això passa, segur que el retrobament amb l'obertura dels restaurants serà més fàcil i més ràpida, perquè hi ha mesures intermitges. De fet, ens han reunit amb el sector de la restauració i ells mateixos han aportat moltes mesures intermitges. Doncs aquestes mesures intermitges han de ser les que vagin començant a restituir l'obertura d'aquests locals, que és el que volem nosaltres des del govern, per suposat.
Miquel Samper, conseller d'Interior, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
A vostès per trucar-nos. Moltes gràcies.